Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Ja fa temps que els macrofestivals de música s'han convertit per a ciutats com Barcelona en un reclam turístic i també la principal forma de consum de música en directe. De fet, l'últim informe de l'ESGAE, la Societat General d'Autors i Editors, quantifica, amb dades del 2023, l'impacte en nombre d'espectadors d'aquestes cites i conclou que 28 milions de persones a l'estat espanyol van anar a concerts i grans esdeveniments musicals. Parlem de festivals com el Sónar, el Festival Internacional de Benicàssim, el Mad Cool o el Primavera Sound, per posar només alguns exemples. Festivals que en molts casos acaben programant els mateixos caps de cartell, com els britànics Block Party. Aquests grans certàmens, tal com s'ha vist en els últims anys, són un engranatge fonamental en la maquinària consumista actual. Marquen l'agenda cultural i actuen com una piconadora per al teixit social. Al programa d'avui ens fixarem en els circuits alternatius, en iniciatives del món de la cultura que transiten en zones poc visibles per a l'opinió pública, però que neixen de la voluntat col·lectiva. Una botiga de discos, un centre cívic, un descampat o una bodega es converteixen en escenaris on l'experiència musical fuig del mercantilisme i es fa més propera i més justa. Dos periodistes musicals ens acompanyaran en aquest viatge.
Hi ha formes de fer cultura que no rendeixen al mercat. Festivals que no busquen rendibilitat, sinó justícia. On la música no decora el silenci, sinó que crida. On l'alegria no distreu, sinó que uneix. I on la memòria no fa nosa, sinó que guia. Defensem espais construïts amb amor, consciència i mans col·lectives, perquè la cultura que volem no es ven, es sembra.
Ens acompanya Luis Benavides, sociòleg, periodista musical i director del podcast El Equalizador, autor de Actitud, Vida en los Minifestivales, a Silex Ediciones. Com estàs, Luis?
Molt bé, encantat.
I el Nando Cruz, també periodista musical, autor en aquest cas de Microfestivales i altres escenaris possibles, a la mateixa editorial. Com va tot, Nando?
Molt bé, estupendament.
Acabem de sentir el manifest que va fer la Federació Extremeña de Festivales Autogestionados i que apareix al llibre del Nando. És urgent fer una mirada al món de la música des d'aquesta perspectiva, fugint d'aquest mercantilisme?
Crec que és urgent en aquest moment, no perquè aquests espais autogestionats o petitets o d'escala humana siguin nous i estiguin apareixent ara, sinó perquè la pressió que està fent el mercat, diguem, la indústria de la música, inclús amb aquesta presència de fons voltors que estan invertint en això, és tan bèstia que realment sembla que ens estiguin pràcticament extirpant la cultura i extirpant aquesta necessitat que tenim de reunir-nos i trobar-nos al voltant de la música.
Coincideixo, però sempre dient que hem d'acabar amb aquest mantra de que els macrofestivals o lo macro acabarà amb les coses petites, perquè, com es demostra amb el llibre, sempre, o els llibres, sempre hi haurà gent disposada a tirar endavant iniciatives i sempre hi haurà bandes, artistes amb ganes de tocar i ho faran pues, això amb les condicions que siguin.
Parlem de microfestivals de molts estils diferents, des del punk, el hardcore, el flamenc. Aquests microfestivals o aquestes iniciatives alternatives arrosseguen estigma?
Jo crec que s'arrossega l'estigma de que les coses professionals i ben fetes les han de fer els grans, i si és petit o mitjà o autogestionat, serà una cosa pues, mal feta i no és així. Moltes vegades inclús els grups et diuen, inclús el tema de la remuneració. Moltes vegades donem per sentat que un festival gran paga molt bé i un festival petit paga molt malament. Hi ha grups que et diuen, no, és que la diferència és insignificant i a vegades és a favor del petit. Llavors, crec que sota aquest desig de trobar-nos al voltant de la música i de generar espais on gaudir de les cançons i dels artistes que ens agraden, hi ha un desig de fer les coses ben fetes. De vegades és complicat, però bàsicament perquè en molts casos ho tenen tot en contra, però no per voluntat de fer les coses malament. Llavors aquest estigma sí que persegueix.
I m'agradaria afegir que el do-it-yourself no significa cutre o no significa una cosa feta malament.
Allò de fes-t'ho tu mateix, no?
Fes-t'ho tu mateix no significa fer-ho malament, significa fer-ho de manera autogestionada.
No, aquesta cosa de l'estigma també vinculat a algun estil musical, no? Que està fora, no? De la cosa normativa, diguem-ne, o de la cosa estàndard.
L'estigma del soroll, no?
Perquè
unes coses són soroll i altres són música.
Sí, l'estigma de determinats gèneres musicals que durant uns anys són vistos com anatema, no? Com el dimoni, i al cap d'uns quants anys ja estan assimilats. I també l'estigma de en el cas de l'electrònica, en el cas de les raves, l'estigma aquest de què fa aquesta gent ajuntant-se 2.000, 3.000 persones allà al mig del camp. Tenim també l'estigma del nòmada, no? I de la gent que s'ho està passant molt, molt bé. Hi ha tota una sèrie de coses que ens fan ballar el cap i que ens fan pensar que alguna cosa dolenta està passant, mentre no es qüestiona en absolut el que està passant en aquests grans recintes on les condicions de treball de vegades poden ser molt penoses i la vulneració de drets dels espectadors també és bastant evident.
I els estigmes moltes vegades són prejudicis, és a dir, moltes vegades han patit aquest estigma als festivals quan han començat, però després, quan porten diferents edicions, la gent entén, no?, la moguda i entenen pues, això, que és un festival que està de conya i que està molt bé que passi això a la seva població. I això passa en diferents casos de començar sense l'ajuda de l'Ajuntament o de l'administració de torn i que quan veuen com funciona i que funciona bé i que la gent és respectuosa amb l'entorn, que això és molt important amb els picofestivals, llavors la gent entén i fins i tot recolzen aquestes iniciatives.
El tema d'estar fora del circuit, fora, no?, de la norma, no?, de trencar aquestes costures, no?, d'anar amb aquesta llibertat, això sempre penalitza, Nando.
Clar, és que se'ns ha venut aquesta idea de que la cultura te l'ha de proveir algú, ¿vale? I aquest algú és o un empresari privat todopoderoso que et diu aquest estiu et portaré aquests 34 artistes aquest dia, i si no vens aquest dia, i si no t'agraden aquests 34, doncs et fots, o que la cultura te l'ha de proveir l'administració pública, no? I hi ha una tercera via, que no és la tercera, sinó que és la primera, perquè els primers esdeveniments musicals que hi van haver, diguem, al planeta Terra, no els proveïa ni l'empresari privat perquè no existia, ni l'administració perquè tampoc existia. Era gent que s'autoorganitzava i deia, escolta, aviam si aconseguim gaudir de la música, que a vegades no era ni portar un músic, sinó ens ajuntem i entre nosaltres comencem a picar pedres i comencem a bufar ossos amb un forat i allò serà una flauta i aquesta és la primera forma d'autoorganitzar-se a partir de la música. Vull dir que el do-it-yourself és l'original. Crec que hem de lluitar perquè sigui possible que la gent pugui gaudir de la música d'una manera autogestionada.
En aquest sentit, el que deies, m'agrada molt una frase de l'Agus Segura, que és alma mater, una mica de l'Atzabara, que diu, la cultura, si no la haces, te la hacen. Amb aquest sentit vertical, no? De volem que ens imposin el que hem de veure i el que hem d'escoltar i el que hem de sentir, o volem nosaltres organitzar el que ens ve de gust?
Clar, és que al final tot acaba diluït, no? De tots els algoritmes, no?, que et porten cap a uns determinats gustos musicals.
L'empresa privada el que vol és beneficis i els màxims possibles, de manera que retalla per uns costats i en el seu intent de guanyar més en menys temps, doncs, concentra el públic en grans esdeveniments. I l'administració pública també vol que la cultura encaixi més o menys amb la seva línia de pensament, de manera que qualsevol forma de pensament o qualsevol tipus de música que no encaixa en el que se suposa que és l'statu quo, doncs potser no es prohibeix, però simplement no s'ajuda que existeixi. I aquí és on l'administració pública crec jo que està patinant, perquè no està entenent que la cultura és una manera de trobar-nos, és una manera d'explicar-nos com a persones, com a societat, com a individus inclús, intentant tallar les ales moltes vegades, simplement desinvertint o posant pegues o dient necessito tots aquests paperets perquè tu puguis fer això, tots aquests documents signats i totes aquestes assegurances, el que fa és tallar les ales a aquestes altres maneres d'expressió que necessitem com a persones per tenir alternatives a l'hora de pensar.
I que això és molt sutil perquè no és que estiguin vetats, sinó que no estan convidats. És una sutilesa que és important. Vull dir, l'administració no veta directament a ningú perquè tingui un discurs, perquè tingui unes lletres. Simplement no et convida. Convida altres projectes, altres iniciatives que potser són més innocues o més inofensives.
Poden semblar casos excepcionals, però estan emmarcats en el corrent principal de la història de la humanitat, ja que la col·laboració i l'empatia han estat els principals motors per al nostre desenvolupament i supervivència com a espècie. Perquè la música, com a religió sense dogma, és un dels camps en què millor es poden sembrar i imaginar futurs esperançadors. I no tant a través de les cançons, sinó mitjançant llocs on gaudir i compartir aquestes cançons, generant espais on aquestes cançons expandeixin tot el seu imaginari. Al cap i a la fi, la música ja va servir com a cola social quan ni tan sols sabien parlar, ni de bon tros llançar versos amb missatge.
Acabem de sentir el pròleg del llibre del Nando Cruz, aquest Microfestivales i altres escenaris possibles, publicat a Silex Ediciones. Clar, amb què us heu trobat, no? És a dir, l'ecosistema cultural a petita escala, diguem-ne, és més ric del que ens imaginem?
Jo porto anys insistint en això, que és, hi ha moltes més coses de les que imaginem. Hi ha aquesta sensació, em trobo molta gent que diu, és que aquí, a Barcelona inclús, diu, és que aquí ja no passa res, no hi ha espais, i jo penso, n'hi ha 500, el que passa és que no els descobreixes perquè et queden lluny de casa, perquè generacionalment ja no hi empatitzes, o perquè es mouen en uns marges que els fan poc visibles, més que invisibles, poc visibles, de parar atenció. Doncs si amplies escala nacional i posant el focus en microespais de trobada, és infinit. Hi ha una riquesa brutal, hi ha molta precarietat, evidentment, a l'hora de tirar aquestes coses endavant, i molt voluntariat, però hi ha molta diversitat, molta més diversitat que la que pot garantir un sol macroesdeveniment, que acaba sent una mena de jardí on plantes coses diferents, però que no és l'amplitud i la riquesa d'un bosc.
I això està relacionat també amb la bombolla mediàtica, que sempre sentim a parlar de les xifres, del cartell, de certs macrofestivals, i amb excepcions, perquè sí que és veritat que hi fa una tasca molt important des de mitjans com BTV, ha fet el periòdico també, o aquest programa mateix, no?, a Solidaris, però hi ha una bombolla mediàtica de que només ens arriba el més gran, no?, ens arriben les xifres grans i no ens arriben iniciatives petitetes.
De fet, als dos llibres hi ha una crítica, no?, al paper que estem fent, no?, als mitjans generalistes pel que fa a la cobertura, no?, i el que és noticiable o no dins d'aquests certàmens, no?
Sí, però jo també n'he sigut partícip durant molts anys. O sigui, jo durant molts anys he fet aquest periodisme d'anar als llocs on va tothom i explicar el que explica tothom, fins que em vaig cansar i vaig dir, bueno, hi ha alguna altra cosa hi deu haver, no?, en aquesta ciutat. Mm. I llavors, quan fas aquesta tasca de recerca, diguem, proactiva, no esperar que algú t'expliqui coses, sinó anar a buscar, descobreixes una ciutat que jo mateix, que he nascut aquí i portava 40 anys vivint aquí, no podia imaginar. Doncs a nivell, això, si ho amplies a escala de Catalunya només, jo estic convençudíssim, i no m'hi he posat encara, que hi ha espais superenginyosos, alguns dels quals potser porten dècades aguantant allà com a espai de trobada de musical, i dels quals no se n'ha parlat mai.
Hi ha de tot, eh? Hi ha festivals que al llibre m'expliquen que estan farts a no sortir al seu diari. Heraldo d'Aragón, per exemple, mai parla del Zaragoza Feliz Feliz. I hi ha altres festivals que si els igual perquè pensen que la seva manera d'arribar a la seva gent i altres canals. És a dir, no necessiten passar pels grans mitjans, no? Poden passar doncs, per això des de xarxes com el Telegram o xarxes socials o el boca orella, que al final és el millor i és la manera de mantenir aquest públic.
Coneguem alguna d'aquestes propostes, com la del Microclima Sound, un microfestival de la botiga de discos ultralocal al Poble Nou, a Barcelona, en Raül Chamorro i la Carme Vasquez, que en són els propietaris, van engegar el 2013 una proposta de concerts en un espai de 35 metres quadrats, on sense pressupost ni subvencions ofereixen, coincidint amb les dates del Primavera Sound, una proposta d'actuacions de petit format. N'hem parlat amb el Raül.
No s'ha fet mai amb el plantejament de plantar cara ni a cap festival, i menys a la Primavera. S'ha fet perquè era com una broma, però la broma acaba comprenent bastant de sentit. El fet d'ajuntar-nos uns quants a una botiga de discos, a escoltar uns concerts de bandes locals, petitetes, que no estaven precisament a la Primavera, i quan la Primavera col·lapsava tota la ciutat amb la seva programació, en el fons tenia bastant de xitxa. I de fet és la broma que tenim constantment d'imitar una miqueta la imatge que fan servir ells, i ens van dir molt amablement si volíem conformar part una miqueta també del Primavera, i vam decidir que no, que era algo totalment que estava al marge i que seguiríem així.
Mides irreals.
Abans tu anaves a un festival a descobrir bandes, a gaudir d'una programació concentrada en uns dies, que era una vivència molt, molt guapa. Amb la Carme hem nascut amb el Sónar, hem nascut amb el Primavera, però sí que és veritat, ja no només que nosaltres potser ens haguem fet grans, sinó que els festivals s'han fet grans, amb un tamany inassumible i unes propostes que ens agraden, però que estan diluïdes dintre de tot un monstru enorme que no pots abarcar. Bàsicament, estaria bé que no existissin, que fossin festivals més petits, amb mides més reals.
Música sense caixers.
Estem totalment al marge de caixers, de diners. A la botiga tot funciona per amor i perquè la gent vol fer coses. I això és molt bonic perquè al final es crea una sensació de viure la música i de viure el que podria ser un petit festival molt diferent, perquè la que barreges diners, música i altres coses es podreix tot.
En aquests festivals expliqueu que ni tan sols es paga entrada, no? Aquí una mica ho heu apuntat abans, no? I el tema de la precarització, no? Com es troba l'equilibri, no? Per sostenir iniciatives tan interessants com aquestes, no? Amb una botiga de 35 metres quadrats, no? Que puguis no contraprogramar, però gairebé.
Aquests espais que creen comunitat són els que de debò enriqueixen i fan que la gent necessiti estar allà i ho desitgi, ho recolzi, però, evidentment, la precarietat és un factor que travessa molts d'aquests espais perquè el capitalisme és un camp de futbol amb baixada i a la part de baix és on estan aquests projectes petits i autogestionats i el camp de dalt és on estan l'empresa i l'administració pública, i llavors, evidentment, totes les pilotes van cap a baix i tots els gols queden en contra. Clar, aquí el problema que tenim en aquest país, i no sé si en altres, és que l'administració pública, en comptes d'intentar nivellar el camp perquè tothom pugui jugar en les mateixes condicions, el que fa és encara atiar més el creixement dels més grans en detriment de la sostenibilitat dels petits. Llavors, clar, les regles del joc encara són pitjors per a tota aquesta gent.
Lluís.
Sí, això que comenta de crear comunitat és molt important perquè els artistes valoren justament això. Prefereixen potser tocar el Microclima per 70 persones que la meitat o més de la meitat queden fora de la botiga i ho escolten de lluny, que saben que es gent interessada en la seva música de la veritat, que potser toca a les 4 de la tarda, com tota la Solana, al Parc del Fòrum, que potser passen 4 guiris i 4 despistats. Llavors, jo crec que això és el que diferencia una mica, no? La música, si està al centre i si el públic està al centre o no. O si és el negoci el que està al centre.
Perquè aquest gaudi, no?, que genera la cultura, no?, una cultura que pots tocar, no?, i sentir amb aquests grans certaments als que hi hem anat, vius una altra experiència absolutament desconnectada del que hauria de ser, no?, anar a sentir el grup musical de torn, no?
D'entrada, quan tu vas a un espai petit i és per gaudir d'aquesta música i és un espai de trobada, has de poder trobar-te amb els artistes que estan actuant. Això en un macrofestival és inviable. O sigui, he parlat amb músics, amb Lady Pou de Zam, explicava una vegada, deia, és que nosaltres ara, quan toquem a festivals grans, podem entrar i sortir del recinte sense haver-nos creuat amb un sol espectador, perquè hi ha uns passadissos que et fan que tu puguis circular d'aquesta manera. Clar, ja la idea de separar artista i públic, no només durant l'actuació, sinó en tot aquest cap de setmana, ja és una cosa que no té cap mena de sentit, perquè llavors ja no és un espai de trobada, és un espai que segrega espectador i artista. Però és que, a més, els grans segreguen inclús en funció de la teva capacitat adquisitiva. Amb aquestes zones VIPs, bueno, distorsionen completament la idea de concert com a espai de trobada.
Després sentirem a Lady Pou, Lluís.
No, això, els grans festivals o els grans espais també tenen la seva part positiva, és a dir, no hem de dir que només la música en petit format és la més xula o la més rica culturalment, perquè també té un component de catarsi col·lectiva, de que quan tu vas a un Sant Jordi Club i cantes amb 2.000 persones, també té la seva gràcia. Jo em queixo més, quan personalment, dels macrofestivals, quan és això, quan l'experiència ja no és satisfactòria. Quan jo no escoltes bé, quan passa per davant molta gent amb la beguda, quan la gent està cridant perquè no s'escolta i tu no escoltes la música, això és el que critico. Però el gran format també pot estar molt bé.
Parlem abans una mica del paper de l'administració, que diu, no?, que aquesta ajuda ha de ser horitzontal, no només destinada a les grans iniciatives. Clar, tot i així hi ha alcaldes, com expliqueu, que aposten de manera molt enèrgica, no?, amb iniciatives alternatives fora del circuit habitual, i d'altres que s'hi giren en contra, no? Hi ha un exemple del Sugarfest de Vic, per exemple, no? Mm.
Sí, la relació dels festivals, aquests minifestivals amb l'administració, és diferent, hi ha de tot. Hi ha
és un món, no?
Sí, hi ha des del Sugar, que ho va intentar, van dir no teniu permís, i llavors van dir pues, ho farem igualment, sense permís, fins a festivals que tenen una petita subvenció i no volen res més.
Clar, el Sugarfest és alternatiu, al mercat de música viva.
Sí, és com una mica com el microclima que es fa quan, no?, quan es celebra el Primavera, el Sugar és quan hi ha el mercat de música Vic. De música viva de Vic. I això, la relació amb l'administració canvia i cada minifestival té la seva filosofia, des de no volem saber res, acceptem una ajuda, petita ajuda que ens serveix potser només per pagar l'equip de so, o ens cedeixen l'espai, o fins i tot hi ha casos com el Facela de Lugo, que van començar a ser 100% autogestionats sense ni un duro públic, i al final l'administració va comprovar que aquella gent estava fent una tasca important a nivell cultural i la pròpia administració va decidir subvencionar perquè entenia que aquests del Facela, el Suso i el Celes, estaven fent una cosa que no estava fent l'Ajuntament.
Hi ha un llibre molt interessant de Hazmin Beirak, una gestora cultural, que es diu Cultura Ingobernable, i que el que proposa ella és que, no, que els polítics no siguin els proveïdors de la cultura, sinó que els que garanteixin la possibilitat de que cadascú, de que qualsevol persona que vulgui organitzar un espai tingui les condicions de poder fer-lo. Clar, és que els drets culturals, diguem, no és només poder anar a concerts, sinó poder generar aquests espais, si vols fer-ho. Organitzar un esdeveniment musical et forma com a persona. A l'Aplec dels Ports, que en parlo al llibre del Microfestival, és un cas exemplar, no?, en aquest sentit, perquè gent molt jove aprèn a treballar en equip, aprèn a organitzar un esdeveniment que és monstruós, que és molt gran, interioritza la noció de treballar pels demés, de treballar pel teu poble. Aquí hi ha una sèrie de valors importantíssims en l'autogestió i en el fet d'organitzar coses per la teva comunitat que des de la política s'haurien de posar sobre la taula i dir ho entenem. Però com que des del món de la política, la cultura i sobretot la música i els esdeveniments musicals estan vistos des d'un punt de vista econòmic, de dir quin rendiment donarà això a la nostra ciutat, quants turistes vindran, clar, sota aquest punt de partida no té cap sentit potenciar que es facin coses petites, perquè això no portarà gent, però fa una altra cosa, que és enriquir la vida de la gent que viu allà, en aquest espai, que és on la gent està posant aquests impostos que després potser se'n van a potenciar coses molt més grans que no són per la gent d'aquí, sinó que són pels que vinguin de fora.
En termes grans, no? Clar, el ramat aquí està més controlat, diguéssim, no?
Evidentment, clar. Està controlat a nivell polític, o sigui, des de la política, perquè ja estàs posant diners a esdeveniments que saps que no generaran conflicte, però inclús per les marques que estan patrocinant aquests esdeveniments, perquè evidentment si tu ets Iberdrola o tu ets Seat, doncs no posaràs diners en un esdeveniment on estan intervenint artistes que canten contra les multinacionals i contra l'IBEX 35. Els posaràs contra algú que no hi canti. Llavors, tot això el que fa és anar restringint la diversitat i la pluralitat de maneres de pensar.
Ara ho hem vist, no?, amb el tema del genocidi a Gaza, no?, que una mica els fonaments, no?, d'aquests grans grups d'inversió, no?, que tenen presència a grans macrofestivals, la cosa ha començat a bellugar-se, no?
Tot i que de vegades hi ha com sembla que aquests grups inversors puguin vetar certes bandes perquè tenen un discurs o poden pujar amb una bandera, i en realitat s'està veient que no fan res perquè potser interessa, com et diria, permeten que l'artista tregui la bandera palestina o faci un discurs durant el seu concert perquè és una manera d'aparentar certa normalitat o certa pluralitat, quan en realitat no és veritat.
És un blanquejament, no?
És un blanquejament total.
Bueno, és que la cultura és el gran blanquejador de les empreses d'aquest món. O sigui, si tu tens una empresa qüestionada a nivell d'imatge pública, el que farà el director de màrqueting és començar a posar diners a esdeveniments on la gent s'ho passa bé i d'aquesta manera associis el nom d'aquesta marca al fet de passar-t'ho bé.
Poseu-me exemples d'això.
Idealista. Idealista està patrocinat. O sigui, Idealista és una de les empreses que està disparant els preus de la vivenda, i de sobte, quan tu te'n vas al Bilbao BBK Live, tens un lloc, una zona patrocinada per Idealista on pots descansar entre concerts. Jo recordo fa encara més anys un moment on a Telefònica hi havia una vaga brutal, hi havia treballadors de Telefònica que estaven tancats a la seu de Plaça Catalunya, sí. I paral·lelament tu anaves al Sonar, anaves al Primavera i veies un stand que era tot de bombolles grosses de plàstic on la gent es podia llançar dins i nedar entre bombolles gràcies a Movistar dins un festival de música. Doncs tot això són campanyes de màrqueting per netejar imatges de marques.
És que el teu llibre Macrofestivals ho expliques molt bé i explica que un macrofestival al final s'ha convertit en una mena de hipermercat, no?, o centre comercial, perquè tu entres i tu ets un consumidor i te'n passaràs moltíssims anuncis de manera directa o indirecta, i les teves dades serviran també per a aquests grans grups per després publicitat, promocions, etc. I al final la música és com l'esquer, no?, l'excusa perquè tu vagis i et tracten com això, com un possible consumidor.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb els periodistes musicals Luis Benavides, autor de Actitud, Vida en los Minifestivales, i Nando Cruz, que ha publicat Microfestivales i otros escenarios posibles, tots dos a Silex Ediciones. Continuem, si us sembla, amb el repàs amb alguna de les iniciatives que abordeu en els llibres. Abans el Nando introduïa el nom de Lady Pou. Lady Pou és músic, periodista i activista cultural. Toca a Za, a l'Osara Fontan i Orquestra del Cavallo Ganador. Ha participat com a músic en alguns d'aquests macrofestivals i està a punt de publicar 9 elogis de l'imparell amb l'editorial H.I.O. Un dels suposats avantatges de participar en un macrofestival és que et veurà molta gent, ho dèiem abans, no? Però això no és sempre així.
Perquè si ets un grup petit, pot ser que et situïn en un horari desfavorable i que, per tant, la gent encara no hagi arribat al macrofestival. Pot ser que et contraprogramin amb un gran artista que tothom vol veure. També caldria veure la capacitat d'atenció que té la gent als macrofestivals, perquè no sé si us ha passat, a mi m'ha passat com a espectador en un macrofestival, que estàs veient un concert que no l'estàs veient molt bé, des de lluny, envoltat de gent xerrant, i llavors saps que al mateix moment hi ha set altres concerts que potser estan sonant millor i que potser tindries una millor experiència, i acabes marxant als 15 minuts. I també m'ha passat d'acabar un concert i que la gent no sapigués ni quin era el grup en el que jo estic tocant. En canvi, en un microfestival on el focus està molt més centrat en la música i hi ha potser només un escenari, saps que tota aquella gent t'està veient amb atenció i està vivint una experiència més significativa que segurament quedarà més en el seu record.
Caixets i patrocinadors.
Per què poden pagar uns caixets més alts? Doncs perquè tenen uns patrocinadors d'unes empreses que volen netejar la seva imatge donant suport a la cultura, perquè tenen uns fons d'inversió darrere que són els mateixos que estan fent malifetes amb la vivenda, i també perquè demanen exclusivitat sovint, és a dir, que aquest artista no pot actuar en aquella ciutat durant un any, per exemple. I això fa que el teixit local de sales petites, de col·lectius autogestionats, cada cop es vagi empobrint més.
Menys és més.
Qüestionar aquesta idea de créixer cada cop més i de fer cada cop més coses en menys dies, més grups, més aforament, no afavoreix l'experiència musical, tant pels grups com pel públic. Pels grups perquè sovint m'he trobat que de cop volen ficar 10 grups en un escenari en 6 hores i per tant tens 15 minuts de canvi, que és una bajanada perquè no tens temps de col·locar bé les coses, de preparar-te i per tant d'oferir el millor de tu a l'escenari. I com a públic també, no? Allò de s'acaba un concert, comença un altre. Està bé acabar un concert, digerir-lo, comentar-lo amb el company i després anar a veure un altre concert. Tranquil·lament, menys coses, més ben fetes i més cuidades.
Nou elogis de l'imparell, el llibre.
Per què en una era en què tenim milions de sons, músiques, estils, èpoques a l'abast, a un sol clic, quan mires el top 50 de Spotify a gairebé tots els països del món, veus que sonen les mateixes cançons, els mateixos estils i sobretot el mateix ritme, un ritme uniforme, el compàs de 4x4 que no sortim d'allà, no? I faig una defensa de l'imparell perquè crec que realment si tenim una escolta uniforme, única i tancada a nosaltres mateixos, acabarem fomentant una societat uniforme, única i tancada a nosaltres mateixos. En canvi, si ens obrim a ser més curiosos, a escoltar coses que ens sorprenen, que ens repten, doncs segurament també serem capaços de viure una vida més lliure de prejudicis.
Això és la revolució, Nando i Luis.
Eddie Pou, no diré res més. Eddie Pou, sí, cal escoltar sempre l'Eddie Pou, i en directe i també quan parla.
Ha resumit molt bé tot el que anàvem desgranant,
Bueno, perquè és una persona que les ha vist a tots colors, ha estat a tots aquests espais, n'ha après molt i no és una persona que es deixi anar per la inèrcia, sinó que allà on va, pregunta, olora i intenta entendre com funciona tot. I no sabia que estava a punt de publicar un llibre, però, vamos, me l'apunto rapidíssimament.
Clar, ell parlava...
És molt analític i...
Sí, sí, parlava dels caixets, per exemple, no? És que és la llei del més fort, no? Regna la llei del més fort.
Ni més ni menys. I el més fort... sovint és aquell qui no es busca enemics, és a dir, l'artista que no és problemàtic. Moltes vegades aquests caixets es poden pagar primer perquè els patrocinadors ja estan d'acord amb que aquesta mena d'artistes puguin estar actuant i els hi agrada associar-se a aquest tipus d'artista innocu, però després perquè les administracions també estan posant molts diners. Però com deia l'Edi, aquests moltíssims diners que es paguen també perquè aquest artista no estigui actuant a la ciutat en els 6 mesos anteriors i els 4 posteriors, o a la ciutat, o a la comarca, o a la província, o al país, inclús. Llavors, això s'aconsegueix gràcies als diners públics. És a dir, que els propietaris de les sales, que amb els seus impostos han de contribuir a que la ciutat s'enriqueixi econòmicament, o els impostos que paguem tots serveixen per donar-los a un artista que no tornarà a tocar en aquest país durant un any. La perversió absoluta.
És una perversitat i, com deia l'Edi, és un empobriment, no, de la proposta cultural.
Sí.
Els minifestivals al final són com anar a comprar a la botiga que tens al costat, al mercat municipal. Què passaria si sempre comprem a Amazon? Sempre, sempre, sempre. Desapareixen les botigues, no? Si sempre o només anem als macrofestivals, estem baixant la persiana de moltíssims minifestivals. Hem de pensar en aquest símil, no? D'intentar recolzar el que tenim a prop.
Una altra iniciativa interessant és la del Convent, un centre artístic multidisciplinar que va començar a programar l'any 2004. Està ubicat a la colònia de Cal Rosal, al Berguedà, i la llibertat és la seva màxima. Hi viuen unes 20 persones i 40 més i estan implicades d'una manera o altra. Una de les cites imprescindibles al seu calendari és el Festival de Circ i Música Contrast, a l'abril. En Pep Espelt és un dels seus fundadors.
En el mundo hay dos razones para cantar. cantarle al amor o a la libertad. Por suerte a mí el amor siempre me acompaña, así que canto a los ríos y a la montaña.
El convent és un espai cultural i comunitari, un espai on, on la cultura es posa al centre, la, la cultura des, de, des del territori, no? Amb, amb una mirada contemporània i una mirada que va des del local, no? des del poble fins a qualsevol altra punta del món.
El públic i l'entorn.
El que tenim amb el públic és que no és un públic endogàmic. Tu, quan vens a convent, sempre és diferent. Una, perquè justament intentem de fugir de tot el que és les, els parcs temàtics, no? I la programació és molt diversa i també molt fineta, no? I que va, marca claríssimament aquella línia que va directa al cor, no? I això fa que sigui arriscada, que el públic vagi variant, però que hi ha gent de totes les edats que va dels 4 als 80, o sigui, és un públic molt divers i és, això és una part que ens construeix, és una màgia, no? I per l'entorn, pues, hi ha gent que li agrada molt, hi ha gent que no li agrada gens, però és normal, estem amb coses que tampoc fiquem filtre a que agradi. La programació aquesta que portem és activista, màximament, no?
Autogestió i lluita contra la precarietat.
Al convent tenim aquesta mirada autogestionada i fora del que és les institucions. Hem apostat des de l'inici per aquesta ideologia i creiem que ens dona una llibertat, tot i que les subvencions ja han de ser, perquè és diner públic, però per nosaltres ens dona llibertat i tota una transparència. Nosaltres fem apologia a que s'ha de pagar a tothom, no? Des d'un DJ, una DJ, o una persona que et faci un cartell, això és evidentment. Llavors, aquí nosaltres intentem arribar a un preu més o menys que sigui viable per les dues bandes, no?
Pep Espel, que parlava d'aquesta programació activista, de que fugen, no?, dels parcs temàtics culturals, i en alguna d'aquestes ocasions, aquests microfestivals, aquestes iniciatives, serveixen per plantar cara al despoblament i també per reivindicar aquesta idiosincràsia cultural del propi territori, no? Això també és importantíssim, no?, que no tot sigui ciutat-centrista, no sé com dir-ho.
Sí. És que, de fet, a més, quan surts de les grans ciutats i vas a conèixer propostes i projectes culturals, et trobes que la capacitat d'imaginar es multiplica, perquè aquí tenim tantíssimes restriccions que fan que quan tu vols imaginar alguna cosa en una metròpoli, doncs primer has de pensar que ja n'hi ha uns quants que ho estan fent, que tens una administració que pot ser molt, molt punitiva i que, bueno, que hi ha tota una sèrie de normes que has de complir. Quan surts al camp, diguem, a espais menys poblats, aquesta possibilitat existeix. Però existeix també de vegades són molt originals perquè el punt de partida és molt diferent. La idea de fer servir la música per generar un espai on la comunitat s'enforteixi, on ens trobem tots i on puguem enriquir-nos com a persones, on puguem intercanviar diàleg. Llavors, aquest punt de partida fa que gairebé tot l'engranatge giri en aquesta direcció, no en la direcció del lucre, d'aviam quants diners puc treure de cadascuna de les persones que han entrat aquí dins abans que marxin a casa a dormir.
El llibre del Lluís, un dels entrevistats diria que és l'Agu Segura, no?, el fundador del Sant Feliu Hardcore Fest, sí. Diu: cada poble, per petit que sigui, hauria de tenir un centre cultural autogestionat per sortir de la dictadura cultural de l'administració, no? Això també és el que dèiem una mica abans. Quins altres exemples t'has trobat, no?, que podrien ser equiparables al del convent fora de Catalunya?
De fet, el convent es celebra un festival que em sembla que té com 10 edicions, que és el Salt Mortal, també, i com aquestes ens hem trobat unes quantes. El tema és que, com deia el Nando, fora de la ciutat, a les províncies, potser és on passen coses més interessants. I en canvi a les ciutats hi ha com més mimetisme, perquè estàs rodejat de moltes històries similars, i també hi ha tot com més pautat, perquè no hi ha un convent dintre de la ciutat de Barcelona on puguis fer una programació des de les 9 del matí fins a les 4 de la nit. Està tot més, doncs, això, és entre les 4, has de recollir a les 11, perquè a les 12 hem de tancar l'equipament.
Més propostes incloses als vostres llibres, el festival Acció Migrant ha tingut 3 edicions. L'última va tenir tant poder de convocatòria que es va desbordar. La falta d'ajudes públiques va fer que morís d'èxit i ara s'està reajustant. El tret distintiu de la proposta, que servia d'aparador de la incubadora de projectes Fes Cultura, eren les actuacions dels artistes d'origen migrant que no acostumem a veure a la resta de cites culturals a Catalunya. Diego Salazar és gestor i investigador cultural i també fundador d'aquest microfestival d'Acció Migrant.
Doncs l'Acció Migrant és un festival que vam engegar a la Fabra i Coats en el marc del projecte Fes Cultura, que és un projecte de formació, d'acompanyament i de promoció de propostes culturals impulsades per persones migrades a la ciutat de Barcelona. El primer que passa quan migres és que perds la teva xarxa. I quan treballes en cultura o vols treballar en cultura, això és encara més important perquè ja sabem que el sector cultural és un sector molt de xarxa. I llavors per això aquest tipus d'espais ha tingut un èxit entre la gent que està interessada en treballar, en impulsar projectes culturals, perquè es troben i es fa comunitat.
Cultura en resistència.
Tenim un problema d'una visió assistencial sobre les migracions. Es pensa que a les persones migrades se les ha d'ajudar. I estem d'acord, s'ha d'ajudar a qui té diguéssim, dificultats. Però també s'ha d'impulsar i s'ha de donar espai de veu pròpia i s'ha de donar espais perquè la gent pugui prendre les seves pròpies decisions. El que tenim en aquestes propostes és aquesta resistència, no? De dir, en aquest territori portem, a més de les nostres mans per treballar, coneixements, sabers, expressions, pràctiques, que són un valor i que, a més, són enriquidores per a la mateixa ciutat, no?
La lluita per la paritat.
Per a nosaltres no pot haver un escenari que no sigui paritari i que a més, no sigui inclusiu amb persones de col·lectius LGTBI. Llavors, aquí, aquesta decisió ja fa que el teu cartell cridi l'atenció dels col·lectius. Llavors, aquí hi ha unes petites decisions que són importants.
Moltes coses a comentar en aquesta peça de Diego Salazar, fundador d'Acció Migrant. Clar, aquests microfestivals sí que fan aquesta tasca, no?, comunitària, però són realment, vaja, no sé si dir-ne inclusius o que tenen en compte, no?, la diversitat del país, en definitiva.
Sí, és un tema pendent, però clar, és un tema pendent que es va dilatant en
el temps. Es va eternitzant, no?
Clar, es va eternitzant i en fi, 2025 no pot ser un tema pendent incloure la diversitat d'origen de les persones que viuen en una ciutat, a Barcelona, per exemple, que és una ciutat amb uns índexs de persones nascudes a l'estranger d'un 30%, em sembla que és, sí, ara mateix, no? Llavors, per això justament volia posar un exemple de com, també perquè venia, crec que el capítol anterior parlava dels gazteches, que són espais especialment donats a la reflexió, a l'autocrítica i a l'intent de canvi. Però
per Euskadi, això.
Euskadi, però això, per exemple, era una assignatura pendent que ells assumien que no havien pogut, així com el tema de la paritat. Hi ha hagut de més i de menys, de la paritat de gènere, aquest el tema d'incloure gent d'altres procedències, doncs no ho tenien resolt. Llavors, em semblava impossible que no hi hagués en tot el territori espanyol algun exemple, i el teníem aquí a la Fabra i Coats, l'hem tingut durant 2 o 3 anys, i en aquest cas, justament perquè les administracions no són capaces d'anivellar aquest camp de la cultura, doncs algunes han d'acabar fracassant, com és el cas d'Acció Migrant. Per què? Doncs perquè, d'entrada, el poder adquisitiu del públic d'un festival com aquest és un determinat i no és especialment alt, de manera que una de les fonts d'ingressos que tenen aquests festivals, que és la barra, doncs no acaba compensant les despeses que costa generar un projecte com aquest. Però clar, renunciar a projectes que ajuden a visibilitzar la creativitat dels artistes migrants és un tret al peu pel desig que ha de tenir qualsevol ciutat de que la convivència sigui al màxim de fluida i que tothom es pugui guanyar la vida en el que vol guanyar-se la vida. Si és la cultura, doncs que sigui la cultura.
Aquesta assignatura és una assignatura pendent de la societat i al final els minifestivals són un petit reflex de la societat. I així com s'ha avançat molt en el tema feminista en els festivals, potser aquesta encara seria una tasca pendent.
Ja sé que costa, perquè els dos llibres hi ha molta riquesa, no?, a nivell d'iniciatives, però alguna que trobéssiu, que us hagués tocat, de dir, ostres, m'ha descol·locat.
Parlant, de fet, al Prat va ser amb una noia de Castelló.
Tirem, ho estirem, els ports van endavant i la pleca està en la ruta. Tirem, ho estirem, la força de la pleca ens espenta com el vent. Tirem, ho estirem, els ports van endavant i la pleca està en la ruta. Tirem, ho estirem, la força de la ple que ens espenta com el vent.
i em va explicar tot el projecte de l'Aplec dels Ports, per mi era una cosa superinspiradora, perquè és un esdeveniment musical que es fa des de fa gairebé mig segle, és a dir, que és anterior al festival més antic, que neix un desig de preservar, d'una banda, una dansa antiga que el franquisme havia prohibit, però de l'altra, intentar que la gent no marxi d'una comarca que s'està despoblant. Llavors, quan la majoria de projectes de microfestival, segurament dels que tracta el Lluís, tenen un problema, que és el de, com que ho estem fent tots per amor a l'art, doncs arribarem a certa edat, ho deixarem i ningú ho agafarà, l'Aplec dels Ports és un esdeveniment on nens i nenes de 6 anys ja volen estar treballant amb aquest projecte, sigui venent samarretes, sigui venent pins, els de 16, 17 ja estan a la barra treballant, llavors és un projecte que es regenera anualment, que ha estat dirigit per potser 200 persones diferents, perquè cada any es fa en un poble diferent, per tant, cada any la gent que el munta és una altra, i a més amb una mitjana d'edat de 18 anys. Llavors, tota aquesta idea, culturalment i socialment, és superenriquidora.
On i quan es fa?
Es fa l'últim cap de setmana de juliol. Aquest any em sembla que es fa a Villores, perquè és una trobada itinerant. Hi ha 10 pobles que es reparteixen això, llavors cada any va canviant. L'any passat va ser a Cinc Torres, que és on vaig anar per escriure el capítol. Aquest any és a Villores, que és un poble de... O sigui, són 60 persones que hi viuen i acaben portant potser 10.000 persones que poden desbordar el poble, però que el poble entén dues coses. Primer, que això es faci no va en contra del poble, sinó que ajuda que el poble segueixi viu i, a més, l'any vinent no es farà a Villores, es farà el següent poble i aquí, a Villores, no tornarà fins d'aquí 10 anys. Per tant, saber que un macroesdeveniment et col·lapsarà el poble un cop cada 10 anys és bastant més suportable.
I tant. Sí.
Mira, enllaçaré amb això que diu de la continuïtat de l'Aplec i diré que em va sobtar positivament el tema del Madrid Podfest, que és un festival que es fa a Madrid i que també toca el Nando, el seu llibre, per la seva capacitat de regenerar-se. De fet, al llibre participen com tres generacions diferents que han estat al capdavant del festival. I em va agradar molt perquè vaig pensar, no hi ha cosa més bonica que deixar en mans una altra, una cosa que funciona, que va bé, i tenir aquesta generositat de dir, jo no puc, però segueix tu. És a dir, les persones venen i van, però les bones idees es queden, no? Són com immortals, per dir d'alguna manera. I això mola molt. Ojalà dintre de 4 o 5 anys hi hagi una quarta generació i el Madrid Podfest es pugui fer sempre, no?
Acabem.
En un món on tot sembla estar dominat per algoritmes i plans de màrqueting, aquestes iniciatives ens recorden que la música continua sent, sobretot, un acte de resistència, un refugi per la passió pura. Així que, si has arribat fins aquí, tinc una sola petició. La pròxima vegada que vagis a un minifestival, deixa l'Instagram i viu-lo. Compra la samarreta, encara que tinguis l'armari ple, paga una birra a l'organitzador i emporta't un vinil, encara que t'hagis passat a l'streaming.
Hem sentit l'epíleg de Jordi Meia, director de la revista Rock Zone, reivindicant, no?, aquesta cosa del sentir, no?, de disfrutar la cultura, la música, des d'una altra perspectiva, no?, i fugir d'allò que se'n diu el FOMO, no?, que és el que fomenta també, o el que fomenten aquests grans esdeveniments, no? Com fugim d'això, no?, d'aquest si no sóc allà, sóc un pària social, no?
Bueno, jo crec que aquí estem... No sé com en sortirem, realment tot empeny cap a això, tot s'està treballant perquè compris entrades a any i mig vista sense saber si d'aquí un any i mig estaràs vivint en aquesta ciutat, però has de comprar perquè si no ho compraran un altre. Bueno, el capitalisme té totes les maneres de funcionar per aconseguir que gastem diners no amb el que necessitem, sinó inclús amb les coses que encara no ens hem preguntat si necessitem.
És viure d'una manera accelerada, i el que comenta de les entrades, fins i tot si no pots pagar-la, tu tranquil·la, que hi ha un banc que t'ho podrà finançar i podràs pagar-ho a plaços. I jo crec que els minifestivals al final és anar a compte corrent perquè és més slow, és més lent i més tranquil.
I clar, i que valores la iniciativa cultural a través del retorn amb xifres, no? Milers de persones, no?
Clar, perquè lo macro, la indústria musical i els macroesdeveniments com aquests, siguin macrofestivals o macroconcerts, és la màxima expressió de l'individu convertit en consumidor, purament en consumidor. En uns espais més micro no és així. Tu no ets un consumidor, ets un partícip i, a més, la proximitat que tens cap a l'escenari o cap als organitzadors, perquè gent com tu, fa que en algun moment inclús et puguis plantejar, jo voldria formar part d'aquest col·lectiu i ajudar a impulsar això o simplement és tan transparent tot que tu pots agafar les idees que et calguin per fer una cosa similar a aquella a petita escala perquè tu estàs començant. Tu quan vas a un macroesdeveniment simplement ets un consumidor i un adorador. Si la cultura es converteix en una cosa que compres i consumeixes, perd bastanta part de la seva capacitat transformadora i enriquidora.
Mm. Ara que aviat arribarà la primavera, començarem a veure tots aquests cartells, no, dels grans festivals, per exemple, la ciutat de Barcelona, Primavera Sound, no, el Sónar, després, quan arriba ja més entrat l'estiu, no, tots aquests festivals també a Pedralbes, per exemple, o a la Costa, Brava. Brava o Daurada, no? Que
I
copen,
Daurada, també, sí.
Que copen l'actualitat a nivell cultural, no? No hi ha espai per a una altra cosa.
Sembla que no. De fet, els periodistes aquí a Barcelona, que ens agrada tampoc sortir a veure, a descobrir coses, escolta, quan arriba els festivalets aquests de la Costa Brava i de la Costa Daurada, escolta, tots estan allà. Per què és això? Doncs perquè entre les moltes bombolles que hi ha, hi ha la informativa i hi ha la de que aquests esdeveniments tenen prou pressupost, moltes vegades amb diner públic, per inclús garantir que periodistes vagin a cobrir això. O sigui, és tot, tot un cercle que l'únic que fomenta és insistir en lo gran, perquè, clar, en aquests artistes que estan tocant en aquests espais, en aquests festivals, estan patrocinats per unes marques que volen ser vistes en els mitjans de comunicació. A vegades inclús s'estan anunciant aquests mitjans de comunicació i és tot un bucle del qual... qui més qui menys és partícip.
I seguint amb aquesta idea, tu quan vas al Festival de Portaferrada, tu quan vas com a espectador, no penses en m'agradaria fer això. En canvi, si vas pues, a una actitud o a un microclima, dius, ostres, tenint un ampli, un equip de veus i tal, m'ho podria fer. I de fet, la idea d'aquests dos llibres jo crec que és una mica ser inspiradors, no? I és veritat que jo crec que la gent, quan llegeix aquests llibres, pot agafar idees per dir, això ho puc fer al meu poble o al meu municipi, i de fet a mi ja m'han arribat missatges de gent dient, tenia una idea de fer un minifestival a Borriana i després de llegir el llibre tinc més ganes encara. I això és el millor que em poden
Fantàstic.
Dir després de llegir el llibre.
Ostres, a mi una de les coses que més m'ha entusiasmat de un cop publicat microfestivals és que d'un col·lectiu del Pirineu Aragonès que volen començar a vertebrar-se i articular-se a poblets molt petits fent coses culturals, em van demanar el contacte de la gent de l'Aplec dels Ports perquè els hi expliquessin, i van fer una videotrucada i van estar parlant ara al gener, bon, intercanviant idees. És exactament la raó per la qual jo, com a mínim, vaig fer el llibre. Prou de fer servir la manera de fer dels grans, perquè és un que coneixem, perquè hi ha gent que treballa amb aquesta idea de sembrar i no de triturar territori, i d'allà es poden treure molt bones idees per tirar endavant.
I fent un símil tecnològic, podríem dir que els minifestivals són com de codi lliure, en el sentit que tu parles amb els organitzadors i no et posaran problemes perquè repliquis el mateix al teu poble.
Doncs bé, aquests bastions de resistència que s'han de reivindicar, gràcies a Luis Benavides, sociòleg, periodista musical i director del podcast El Equalizador, autor d'Actitud, Vida en los Minifestivales, a Silex Ediciones, i també al Nando Cruz, periodista, com el Luis, autor de Microfestivales i altres escenaris possibles, publicat a la mateixa editorial. Moltíssimes gràcies per haver passat avui al Solidaris. Una abraçada als dos.
A tu.
Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Solidaris. Mercè Folch.
Acabem el programa que hem dedicat als circuits musicals alternatius, a la redacció i producció, Mireia Isard, Mònica Roca i Sandra Novillo, a la part tècnica, José Luis Santiso. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat.
Caic a la cuneta, sempre impuntual, però em reconforta saber que tindré premi. Quan l'aconsegueixi ho sabré, queda un llarg camí per davant. Passo taiga, fa fred però segueixo nedant. Passo taiga, visc amb un dolor sospitós. Passo taiga, queda un llarg camí.
Estic sol amb mi aquí.
tindré premi, quan l'aconsegueixi ho sabré. Queda un llarg camí per davant. Passo taiga, fa fred però segueixo nedant. Passo taiga, visc amb un dolor sospitós. Passo taiga,